Des de la plaça Albat ens hem desplaçat avui fins al Vendrell per poder ser testimonis d'una mostra, d'una exposició que han muntat els nens del Vendrell amb motiu del 50è aniversari del famós o famosíssim concurs de castells del 1970, que tothom coincideix en considerar que hi ha un abans i un després en aquest concurs. Farem una visita de l'exposició. David, bona tarda.
Bona tarda, Quico. Estem en dissabte de concurs. Demà també tocaria diumenge el cap de setmana de concurs. Malauradament la Covid-19 no deixa celebrar-lo, però iniciatives com aquesta dels nens del Vendrell recorden concurs d'edicions passada, com per exemple el que es va produir el 1970, la victòria de la colla vendrellenca. Llavors, a la plaça d'Albaraus farem un recorregut per aquesta exposició que recordarà aquesta efemèride.
Ens presenta a qui ens acompanya?
Sí, ens acompanya Jordi Pellicer, cap de colla dels nens del Vendrell, que ha estat un dels impulsors d'aquesta mostra que es pot visitar al Museu Déu de la capital del Baix Penedès.
Museu Déu, que es troba a la plaça Nova del Vendrell, un centre d'art construït a partir de la deixa d'una col·lecció privada d'un vendrellenc que en alguna de les seves sales s'hi poden veure sovint exposicions temporals com la que avui ens ocupa. Jordi Pellicer, cocap de colla, no es poden fer castells, podem fer exposicions.
Podem fer moltes coses i de fet jo ja porto tot l'any reivindicant que és l'any per reivindicar que les colles castelleres són molt més que castells i bueno, aquesta n'és una com tantes d'altres.
Situem-nos, aquesta exposició l'ha organitzat els nens del Vendrell, la colla, per commemorar aquest fet emblemàtic en la història dels nens, com és la victòria al concurs de castells del 1970. Aquesta és l'única intenció.
Sí, ja, abans del Covid, ja des de principi d'any ja vam dir que era un any per la història, que teníem tot, aquests 50 anys, els 10 també de la recuperació de la torre, i ja doncs, quan es va apropar la data ja sabíem que volíem fer això i vam generar una comissió. També tenim gent que treballa en museus, gent que en sap molt de tota la història de la colla, bé, som uns quants els que ens agrada. Vam generar una comissió i hem fet molts actes al voltant del 50è aniversari del concurs del 70 i sobretot l'exposició. Agraïm molt al Pau Mercè, que és el que ens ha ajudat més a muntar tot això.
És una exposició que quan el primer que veus quan entres hi ha una sèrie de plafons amb explicacions històriques, imatges, etc. Hi ha el trofeu del concurs del 1970 amb una estètica molt dels anys 70, d'una mena de placa així metàl·lica, en fi, estètica com deia dels anys 70, i és el que s'exhibeix d'entrada. Veiem alguns elements, unes faixes, pardenyes, moltes imatges de l'època que el que fem és anar visitant. Clar, el primer que s'ha d'explicar, el que hem de recordar, és que aquell concurs del 70 no s'entendria sense la pugna prèvia en els anys anteriors que hi havia hagut entre els nens del Vendrell i la Colla Vella. Els que ja tenim una certa edat, fins i tot sent molt petits, recordem bastant aquella pugna.
Sí. Abans de posar-nos a explicar tot el que va ser el concurs, volíem tirar una mica més enrere i explicar el per què es considera aquest concurs el concurs del segle o per què va generar tanta expectativa i va pujar tant el nivell. Aleshores, doncs, els primers plafons, doncs, a part de l'origen del concurs, podem parlar molt de la pugna dels nens i de la vella. Aquests anys 60 on la vella carrega aquell 3 de 8 a Can Jorba, després d'aquella polèmica amb el 3 per sota, això es parona molt als nens del Vendrell al final, el que podria haver estat un cop molt dur, que ho va ser. Es parona la colla fins al 69, no? que fan la primera clàssica de 8, aquella també, aquell 3 de 8 que feia 18 anys que no es descarregava el 3 de 8, des del 51 que es va recuperar el primer. La vella carrega el pilar de 6, no? I en tots aquells primers intents de torre de 8 de la vella, el 5 de 8 carregat, aquell que van fer. Llavors ja hi ha el primer folre, no? el 69. Bueno, en general, que una miqueta intentem explicar doncs, tots aquests anys previs, on a més no es troben els nens i la vella, perquè la vella no va a Sant Fèlix a les enxanetes de plata, I bueno, doncs això fa que es generi molta expectativa de què passarà el pròxim cop que es torni a trobar en un concurs i veient que el nivell està pujant tant.
Perquè una de les circumstàncies que expliquen també l'expectació que va generar és que els nens i la Colla Vella feia anys que no coincidien a la plaça. Eren pugnes en actuacions diferents, però coincidència a la plaça feia temps que no es produïa.
Em sembla que des del 67, ara així de memòria.
Per tant, arriben al concurs del 70, que feia 3 anys que no coincidien amb una plaça, per tant, no havíem pogut, per entendre'ns, competir de tu a tu. Veiem el cartell del concurs de Castells, gran concurs de Castells, en castellà, dia 27 de setembre del 1970, a les 11 del matí, plaça de Toros de Tarragona, amb les colles de l'Arbós, Barcelona, Tarragona, Valls, Vendrell i Vilafranca del Penedès. Fixem-nos que, David, que no hi ha el nom de les colles, hi ha el nom de les poblacions, és a dir, que d'alguna manera l'organització fomentava la competició entre municipis.
Sí, fins i tot amb els noms en castellà, també veiem època en pessetes, no? Estàvem al final també del franquisme, els majors pagaven 20 pessetes, els nens 10 pessetes, i diu venda de localitats en les taquilles de la Rambla del Generalíssimo a partir del 21 de setembre. No? Ha canviat molt, no? 50 anys després, la venda d'entrades es fa per internet, s'exhaureix en qüestió de 5 minuts, no? Molt diferent la manera de viure un concurs, també amb el nombre de colles participants, no? El que podem observar, Minyons de l'Arbós, Castellers de Barcelona, Xiquets de Tarragona, Nens del Vendrell, Castellers de Vilafranca, la Colla Vella, no? Molt diferent al format de concurs d'ara, no? Que són 3 sessions, Torredembarra i les 2 jornades de l'etap del cap de setmana. Ha canviat molt la manera de consumir el concurs de Castells que es feia doncs, 50 anys enrere.
Els periodistes de l'època, que com els d'ara buscaven paraules grandiloquents per definir les coses, el van qualificar i de fet ja hi havia una certa unanimitat a considerar-ho així com el concurs del segle, tot i que 30 anys després, les 3 dècades que quedaven encara per acabar el segle XX, n'hi va haver altres de concursos amb déu-n'hi-do quina competència també. Però realment en el context de l'època havíem de parlar del concurs del segle, no?
Sí, de fet li diuen concurs del segle abans de que passi, abans d'arribar el dia. I bueno, evidentment ara les animalades que s'han vist i lo mediàtic que s'ha tornat tot és evident, però jo aquest concurs, que se li diu concurs del segle, ho trobo encertat en el sentit del revulsiu que va suposar pel món casteller. Aquí jo crec que comença un boom important de creació de pobles, de colles i de pujada de nivell casteller.
Clar, els nens del Vendrell d'aquella època probablement no es podrien explicar sense explicar la figura del qui era l'ànima de la colla, el cap de colla, el Jan Julivert. Això és així?
Evidentment. Jan Julivert és una persona que va estar moltíssims anys de cap de colla, des del 40 molt poc. Va ser pres polític, que va poder tornar després de la guerra i es va tornar a posar de seguida amb la colla. I vaja, evidentment jo no el vaig conèixer, no? Però tota la gent gran de la colla amb qui pots parlar, nosaltres el respectem molt sobretot, t'expliquen, no?, aquest magnetisme que tenia aquesta persona, aquesta capacitat de moure i transmetre, no? Era un líder nat i realment doncs, aquesta persona va agafar la colla i la va tirar cap amunt fins a aquest moment.
I la clau, des del punt de vista, una de les claus des del punt de vista estrictament casteller, n'hi ha d'altres, com per exemple el domini dels pilars, era el 2 de 8 en folre, que es va convertir en el castell clau d'aquell concurs. La Colla Vella el va carregar, la Colla dels Nens del Vendrell la va descarregar. I aquí tenim un plafó que explica com va ser la primera torre de 8 descarregada, amb imatges de diferents fases, hi ha fins a 6 fotografies de diferents fases de la construcció, especialment important la qüestió dels folres, que d'alguna manera s'estaven reinventant.
Sí, també, mira, aquest any va morir una persona de la colla molt important, el Pere Negre, que és un dels principals culpables, un dels principals arquitectes, diem, de lo que va ser aquest forro. I ostres, t'explicava, no? Diu, perquè clar, hi havia referències, sí que se'n sabia, no? Però no hi havia ni fotos, ni sabien res. O sigui que al final t'explicaven com cada assaig que feien provaven coses, o aquesta torre i el pilar sobretot va ser una escabetxina a nivell de provar peces, descartar peces, gent enfadada, de vinga amunt, vinga avall, i bueno, sempre sempre l'havien gestionat com un pis més i la cosa va canviar quan ho van gestionar com una pinya, sobre una pinya, o sigui, al moment de ficar-hi crosses i contraforts o mas del darrere, com li vulguis dir.
Això també ha canviat força amb els anys, la tècnica dels forres evidentment ha evolucionat. Veiem també la projecció, hi ha una projecció d'imatges de l'època, d'imatges de fet del concurs de Castells de 1970, per tant es pot veure com es descarrega el 2 de 8 en forres, es poden veure els castells que es van poder veure en aquest concurs de castells. Justament aquests dies s'ha estrenat el documental, un documental sobre el concurs del 1970, patrocinat o iniciativa de la Bienal del concurs de Castells. Una de les dificultats o avantatges per estudiar l'època, més que dificultat avantatge, és que ja es disposa, tot i que s'ha de fer recerca, d'imatges que permeten veure el que va passar, no? I que permeten observar fins i tot la tècnica utilitzada i tots els detalls.
Sí, de fet amb la Bienal aquest any els hem d'agrair moltes coses. A principi d'any ja ens vam reunir amb ells i ens van dir que ells tenien l'intenció de fer aquest documental i que buscaven imatges, i a base d'això, de buscar per cases, de parlar amb gent, d'això doncs han sortit unes quantes cintes inèdites, que de fet es poden veure amb el documental, i que, bueno, que tenim molta sort doncs, això de que hi havia gent en aquell moment aficionada a gravar, no? A fer pel·lícules. De fet, aquí tenim una de les càmeres que van gravar tot això, que és del pare d'un dels nostres castellers, l'Anton Català, i pues, sort hem trobat de saber qui eren aquestes persones i que encara guardessin les pel·lícules o les imatges tot plegat. Vull dir que realment sí, és una sort i ara en podem gaudir. Vull dir.
Interessant observar com s'obtenien imatges fa 50 anys comparant-ho amb com les prenem ara, que amb tots plegats amb el nostre telèfon mòbil tenim potents càmeres de vídeo que permeten fer autèntiques virgueries, si em permeteu l'expressió, quan es va pels llocs i se'n vol tenir constància. Una de les curiositats d'aquesta exposició, entre moltes altres, i un plafó que explica, ve a resumir la repercussió que va tenir el concurs, que diríem que va anar més enllà, no sé si estaràs d'acord, més enllà del que són estrictament les colles i les aficions castelleres respectives, especialment aquí al Vendrell.
Sí, vaja, també doncs això, aquí hem volgut ensenyar doncs, la repercussió que va tenir a nivell de premsa, tot el que es va abocar al poble, van fer 10.000 entrevistes a molta gent, al mossèn del poble i tot, que també venia amb els castells, Jan Julivert, la canalla, vull dir, hi va haver moltíssima repercussió, no només dels nens, sinó de les colles que hi havia, i sobretot doncs, era una miqueta posar en valor això que va ser un boom a nivell mediàtic dels castells, no de la victòria en general, sinó els castells van esdevenir quelcom més gros encara de lo que ja eren.
I un altre plafó, aquí un que veiem testimonis de la repercussió que va tenir en premsa, i l'altre titulat El triomf de tot un poble, una mica allò que et demanava abans, no? Que realment aquest èxit, el Vendrell, tot el poble se'l va fer seu, per tant, més enllà del que era estrictament l'entorn de la colla i dels aficionats.
Sí, vaja, aquest concurs, bueno, aquests dos dies són molt recordats per molta gent del poble, bàsicament perquè s'hi va volcar molt la gent, no només que era castellers. Hi ha el llibre de contes que hem trobat també, que està aquí al darrere, hi ha moltes partides de gent donant peles per poder moure més gent o el que sigui, negocis també donant, va venir molt d'aficionat, no casteller, diguem, i va ser una victòria molt, molt, molt celebrada. Hi ha les imatges, aquí no es veuen, però de quan arribem amb el trofeu al poble, la plaça vella de a patar de gent, i vaja, que el poble se'l va fer molt seu, i una miqueta aquests últims anys, va canviar molt el concepte del casteller, que potser a principi dels 60 era una cosa així mal vista, i en aquest moment som els herois del poble, perquè guanyen el concurs. Aleshores hi ha un canvi de mentalitat a l'hora de veure els castells, no? I els castellers, i per això volíem reivindicar també el triomf del poble, el que va suposar pel poble tot el concurs del 70.
Aquest és un fenomen que també es comenta a Valls, aquest, el que va significar aquells anys de canvi de en el sentit del prestigi de l'activitat castellera en les societats locals, diguéssim. I un fenomen que també, ara que ha sortit el concurs del 70, que també se'n parla molt, i que cal posar en valor bastant més del que s'hi posa probablement, és el paper dels anomenats castellers de corbata. Una cosa eren els castellers, els caps de colla, les qüestions tècniques de castells, però l'altra era allò, l'organització de les colles com a entitats, allò, ordenades, amb els seus comptes clars, que suposo que és un dels fenòmens que va contribuir a aquest creixement del prestigi social dels castells.
Jo crec que aquí és on hi ha el canvi, del món casteller en general. És perquè comencen a aparèixer aquestes figures que són gent amb estudis, gent del món empresarial, no? Que són aficionats als castells i es posen a dins de la colla a ajudar un cop de mà a nivell administratiu, perquè al final, sempre ho diuen, el Sant Julivert no donava abast i al final donava per el que donava, que un pobre home no ho podia fer tot. I una miqueta les ajudes a la colla, ajuden molt en aquest sentit, inclús després també a nivell tècnic a l'assaig poden aplicar o ajudar amb certes tècniques o coses que es puguin a nivell d'estudis aplicar a castells, que són moltes. I jo crec que això canvia molt el món casteller. En el cas dels nens, a finals dels 60 entren i ajuden molt a arribar al concurs aquest amb el nivell que vam tenir.
Un llibre de comptes que també permet observar detalls de quines eren les despeses i quines eren les entrades de diners de les colles, que d'una banda hi havia donatius sovint de mateixos castellers i les sortides eren pagaments també a castellers, perquè aleshores els castellers poc o molt cobraven.
De fet, una de les coses que vam trobar va ser la llista de tots els castellers i de quan cobraven i el que va suposar, i això és una mica el que ens va esperonar a fer l'homenatge dels castellers vius que vam fer el dissabte passat. I així com a curiositat, ara aquí no es veu perquè està més endarrere, en aquest llibre de comptes hi ha la partida de la donació d'unes pessetes a la creació de la colla Joves Xiquets de Valls. I està aquí apuntada i vam dir, ostres, tu... Era curiós de veure.
Sí, sí, o sigui, els nens del Vendrell van contribuir a la creació de la Colla Joves. Hem de recordar que és una de les celebracions d'enguany, el naixement, la recuperació de la dualitat castellera a Valls. De fet, la Colla Joves surt a plaça el 1970 i els nens del Vendrell els hi donen un cop de mà. No sabem si per intentar... en fi, debilitar la colla vella creant-li una segona colla a la ciutat, però en tot cas és una de les qüestions evidents. D'una banda hi ha hagut rivalitat històrica entre nens del Vendrell i colla vella i bona sintonia entre nens del Vendrell i colla Joves Xiquets de Valls. En fi, Jordi, moltes gràcies, felicitats per aquesta exposició, no sé jo, David, però jo crec que val la pena venir-hi donar un cop d'ull.
Sí, és una exposició que repassa una mica la història castellera, sobretot d'aquesta victòria, l'única victòria que té les seves vitrines d'un concurs de castells de Tarragona, els nens del Vendrell. Jordi, aquesta exposició fins quan es pot visitar? Aquí al Museu 10 estarà oberta també per la Fira de Santa Teresa?
Estarà oberta tot el mes d'octubre, del 2 que va ser ahir fins al 31, I sí, doncs per fira hi haurà actes, també parlarem molt de que el 2010 vam recuperar la torre, enguany fa 10 anys, aleshores doncs, evidentment hi anirem fent visitetes guiades, així com hem fet ara una miqueta per aquí, explicant anècdotes que no estan als plafons i coses així. Vull dir que al final, si a algú li interessa les xarxes, tenim per apuntar-se a les visites, i si no, doncs tothom pot venir en horari del museu a veure l'exposició.
Abans d'acomiadar-nos, ets co-cap de colla dels nens del Vendrell. No et pregunto quan tornarem, perquè ningú ho sap, però sí com t'imagines que podrà ser aquesta tornada.
Jo ara li deia, crec que hi haurà controvèrsia, de que hi haurà el moment en què es podrà començar a fer coses i podrem començar a assajar, potser amb un grup reduït, no sé què. Jo, el meu parer personal, no de la colla, com a casteller, és que si no hi podem ser tots... No, vull dir, jo entenc els castells com una activitat col·lectiva, més amb colles com les de Valls o els nens, colles històriques que tenim molta gent gran, que ara els diuen, bueno, això grup de risc, el que vulguis. Jo, si no pot venir, per exemple, el Marcelino, un home gran de la colla, a assenyalar i criticar-me quatre coses, no em val la pena assajar. Fins que no pugui venir tothom, doncs jo no tinc cap pressa.
Queda dit. Jordi Pellicer, moltes gràcies, felicitats per l'exposició i felicitats també en aquest 50è aniversari d'un fet tan destacat pels nens del Vendrell com va ser aquest concurs de Tarragona. Gràcies i molta sort.
A vosaltres.